Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. A aquesta hora encara hi ha circulació intensa a la P7 a Castellet i la Gornal, direcció Barcelona. Això després d'un accident que ha passat a mitja tarda i on s'han vist implicats diversos vehicles. Ara mateix un carril continua tallat. També hi ha 2 quilòmetres de retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat i 2 quilòmetres més a la P7 entre Barcelona i Montcada i Reixac, amb 2 carrils tallats per un accident. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, la circulació és fluida. Les últimes hores hi ha hagut 3 víctimes mortals en accidents de trànsit en zona urbana. Un s'ha produït aquesta matinada a Sant Cugat del Vallès, aquest matí n'hi ha hagut un altre a la Pobla de Claramunt i ahir al vespre un motorista va perdre la vida en un xoc a l'Hospitalet de Llobregat. Parlant de mobilitat, l'aeroport del Prat operarà 14.000 vols aquesta campanya de Nadal. Això és gairebé el mateix nombre de vols d'abans de la pandèmia. Els dies amb més moviments seran els divendres i també el diumenge 7 de gener, en què se superaran els 850 vols entre sortides i arribades. Aquest any també destaca el dia de Nadal, demà, en què hi haurà 640 vols al Prat, 150 més que en anys anteriors. A aquesta hora, algunes llars ja comencen a arribar als familiars per celebrar el sopar de la nit de Nadal. Aquest any el preu dels aliments ha continuat pujant, però això no ha tirat enrere les famílies a l'hora de comprar el sopar d'aquesta nit. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, cada persona es gastarà de mitjana un 6% més que l'any passat en els àpats d'aquestes festes. N'ha parlat a RAC1 la delegada de l'OCU, Esther Lorente.
El que estem veient aquest any és que respecte a l'any passat tampoc no està pujant gaire, però això no vol dir que no sigui uns preus molt elevats, perquè l'any passat van patir unes pujades bastant elevades.
Lorente, però, alerta que els preus continuen sent de rècord i que això pot acabar ofegant els consumidors. I en plana internacional, Israel ha desmantellat una estructura de túnels de Hamas al nord de la Franja de Gaza i ha trobat els cossos de 5 hostatges. Això el dia que el Ministeri de Sanitat de Gaza ha assegurat que a les últimes hores han mort 170 palestins pels atacs de l'exèrcit d'Israel. A banda, també hi hauria 500.000 de ferits. En total, ja són 20.400 les víctimes mortals al bàndol palestí des de l'inici de la guerra. I ara els esports, a Muriel Jové.
La Lliga Anglesa, com ja és tradicional, no s'atura per les festes. Aquesta tarda, el Chelsea ha perdut per 2-1 al camp del Wolverhampton i s'allunya a 12 punts d'Europa. I de cara al dia de Sant Esteve, la competició es reprendrà amb diversos partits, entre els quals en destaca, per exemple, un Manchester United Aston Villa. Mentrestant, en bàsquet, el Joventut de Badalona ha anunciat que el base Kenny Xerí es desvincula del club després de 2 mesos i l'Uni Girona ha confirmat el retorn del tècnic Roberto Iñiguez fins a final de temporada. L'entrenador, que va guanyar la primera Lliga de l'Uni el 2015, afrontarà d'aquesta manera la seva segona etapa a la banqueta gironina. I de cara demà es disputarà la tradicional Copa Nadal a les aigües del Port de Barcelona, amb rècord de participants. 427 nedadors prendran part a l'edició 114 de la prova. Al vespre, el gran focus d'atenció el tindrem a l'NBA, amb la tradicional jornada nadalenca. Entre els partits programats en destaca el duel entre els Lakers i els Celtics, que es disputarà a les 11 de la nit, hora catalana.
I al temps, ens espera una nit i un dia de Nadal tranquils. Demà la boira tornarà a ser persistent en àmplies zones de ponent, mentre que les que tindrem a primeres hores a la Catalunya central, tot i que en alguns casos costarà, acabaran esvaint-se. Fora dels llocs amb boira, al centre del dia fàcilment sumarem un parell de graus.
Última hora d'aquest superesports especial del 24 de desembre. Abans d'entaular-nos, és un bon moment per recuperar la conversa amb un triple campió del món de patinatge artístic. Pau García és català, té 22 anys i amb 22 anys ha decidit retirar-se com a mínim de la competició individual. del sacrifici que suposa un esport com el patinatge artístic, de la seva determinació per ser campió del món i del futur del seu esport. En vam parlar aquesta temporada al Superesports. Tirem-li flor,
diguem-li que... Com dèiem ara, l'estudi de RAC1, esportista que ha estat 5 vegades campió del món, 2 en categoria júnior i 3 en categoria sènior. L'últim aquest estiu, el campionat del món que es va disputar a Colòmbia, el 2022 a l'Argentina, el 2021 al Paraguai, aquest any a Colòmbia, i amb 22 anys decideix que prou, que es retira de la competició com a mínim a nivell individual, en aquesta modalitat individual. És el Pau García. Hola, Pau, bona nit.
Bona nit.
I gràcies per venir a RAC1, un diumenge de nit a la ràdio. Com ha estat el diumenge? Hi ha hagut activitat esportiva o no avui, Pau?
Sempre tenim activitat esportiva. Ara és una temporada que no parem. Bueno, no parem mai.
No pareu mai. S'anava a dir ara, o em sembla que temporades de descans poquetes, no?
Molt poques. Sempre tenim molta feina i si no és una cosa, és una altra.
Mira, escolteu això. Portrait of a young boy. Lost, confused, forgotten. There is an idea of belonging. Warm, happy, warm, a light, light, warm, happy, a light. Even looking at it through a tiny window in a lonely room, you can feel it if you want to belong. If you want to stand in the light, you need to learn how to run from the shadows. És el so d'actuació del Pau al Mundial de Colòmbia, no, Pau?
Sí.
Aquests Shadows.
La veritat és que és un programa llarg que va ser molt especial per mi durant tota la temporada i ja des del moment de muntatge, no? I del muntatge musical va ser molt especial.
Qui són aquests Shadows, aquestes ombres? Què significa aquest disc, aquesta actuació? Què volies explicar, Pau?
Crec que al final era una mica... molts moments pels que passa un esportista, no? En aquest cas d'un esport individual, crec que moltes vegades ens segueixen les nostres ombres, que són pues, el dia a dia, no? Són totes aquestes coses que carreguem i que al final només veiem nosaltres o ens emportem nosaltres, i al final quan sortim a pista mostrem al món o mostrem al públic que ens veu una versió com totalment diferent, no? Al que potser en realitat som o en el que en realitat passem.
Quan s'acaba aquest programa llarg, tu dius, hosti, això ha sortit bé, hem fet una actuació bastant, bastant rodoneta.
Sí, tot i que el programa del Mundial va tenir algun fallo, llavors...
Bueno, pot ser que aquesta l'arrenquessis dues vegades?
Sí, perquè van ficar la música i ja estava començada, no estava des del principi, llavors vaig haver de tornar a començar. Però sí, va ser un Mundial especial, no? També sabia que segurament era l'últim, i viure aquella experiència sempre és una experiència totalment nova, no? I totalment diferent.
Quan tu estàs competint, ja tens al cap que aquest serà l'últim Mundial, com a mínim, en aquesta modalitat individual?
Ho tenia bastant clar. Sabia que si les coses anaven com havien d'anar, sí que seria l'últim.
Quants cops l'has tornat a veure, aquesta actuació, Pau?
Mai.
No l'has tornat a veure?
No l'he vist mai més.
Per què és aquesta? És a dir, les altres sí, les de la de Paraguai i Argentina, per exemple, sí que les has tornat a veure o no?
Potser alguna vegada més, però no em miro molt a mi patinant, normalment.
No és un element de millora, veure's les vostres pròpies actuacions?
Sí, segurament sí, i com a aspecte tècnic moltes vegades sí que hem fet revisions, de dir, mira, pues això es pot millorar, això s'ha de canviar i tal, però també això normalment m'ho diuen des del meu equip tècnic, però així com per estar a casa un dia i dir, em vaig a veure a mi patinant, crec que ho he fet molt poques vegades.
Molt poques vegades. El disseny del mallot és teu? Aquesta silueta d'un una mà negra que es veia al mallot, aquella mà és la teva mà o no?
No, és la meva mà, però m'ho han preguntat molt això. Va ser idea dels meus entrenadors juntament amb el meu coreògraf, no? I representava una mica com aquesta part interna, no? Part personal d'un esportista com intentant sortir una mica a la llum.
Com es dissenya una actuació? És a dir, per on es comença i com continua? Aquest és el procés per acabar amb aquesta actuació que t'acaba donant la medalla d'or, però l'origen sempre és el mateix? És a dir, sempre és la coreografia, la música, no sé, tot. Explica-m'ho com funciona en el teu cas, per exemple.
En el patinatge hi ha moltíssims elements, no? Hi ha els salts, hi ha les piruetes, hi ha la coreografia. Dintre de la coreografia mateix tenim elements com és la footwork, que és una línia de passes al treball de peus. I llavors totes aquestes coses normalment es treballen per separat, no? En el meu cas comença sempre per la coreografia un any, a part de treballar elements tècnics o intentar-los millorar. I a poc a poc anem unint, no?, aquests elements, potser els tècnics amb les piruetes, després anem unint amb coreografia, després quan surt tot ja anem polint com detalls més petits, però és una feina de molts mesos i de molts anys, no?, evidentment, però sí, és molta feina que al final s'ha com acabar unint tot en una i sembla que una cosa senzilla.
I quan se sap que allò ja no s'ha de tocar més? M'imagino com una mica com un escriptor, no?, que va reescrivint la novel·la o el conte, i hi ha un punt que la parà perquè l'editor li diu: noi, que això ho hem de publicar. En el vostre cas, quan dieu prou, mira, això serà així, pau, i ja no ho toquem més?
És difícil, perquè sempre tens...
Sempre que alguna cosa,
sempre,
no?
Sempre hi ha alguna cosa que dius: ai, això ho podem fer millor així, això o l'altre... Però nosaltres, clar, ens marquen uns campionats al final, i llavors saps que si tens un campionat nacional, en aquest cas que és el que decideix on et classifiques, saps que almenys un mes abans ja no pots tocar gaire la coreografia ni pots tocar gaire els elements tècnics, perquè al final, després de decidir què fas, has de tenir un procés d'asseguració, no?, del que estàs fent. Però sempre hi ha com: i si afegim això, i si d'aquí traiem l'altre, i si no sé què. És molt complicat, s'ha de tenir el cap molt fred moltes vegades.
I el que fas en el campionat espanyol, per exemple, és clavat en el que fas en el campionat del món, o pot ser que hi hagi algun retoc d'un disc a un altre, una actuació a un altre?
En el meu cas, aquest any van haver-hi retocs en la coreografia, sobretot. Vam intentar omplir-la, no?, i vam intentar com que els elements estiguessin encara més enllaçats, tant en el programa curt com en el programa llarg, però eren detalls bastant petits que simplement fan com que un programa potser es vegi d'una manera més harmònica, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Quina relació tens amb els jutges, tu, Pau? Bona o no?
Amb els jutges, sí, ells fan la seva feina, evidentment, i jo presento la meva feina també, i després cadascú intenta donar el millor de si. Mai he volgut pensar que hi haguessin jutges que tenien mala fe.
Per què ho deixes amb 22 anys? Clar, amb 22 anys hi ha gent que comença la seva carrera. Vaja, la majoria, diríem, en carreres universitàries, amb 22 anys, amb sort, un entra en el mercat laboral. Tu amb 22 anys dius que, com a mínim, per competir a nivell individual, al màxim nivell, dius que prou.
Porto molts anys en el món del patinatge artístic, no? I vaig ser una persona que des del primer dia em vaig voler dedicar professionalment. Als 16 anys vaig deixar d'estudiar per dedicar-me a aquest esport, que en aquell moment no era una cosa que es solia fer, ara és una cosa més habitual potser entre la gent jove, però clar, totes aquestes coses tenen un cost, no? Al final jo vaig donar tot pel patinatge i evidentment el patinatge m'ho va tornar tot, però evidentment hi ha un cost físic, hi ha un cost mental que en el meu cas no m'ha permès, no?, seguir més. També he tingut la sort, i a través de la feina i del meu equip tècnic, de complir tots els objectius que teníem en la meva carrera esportiva. Jo, quan era petit i el meu entrenador em va preguntar, no vaig dubtar en dir-li que jo volia ser campió del món. I ell em va dir que ell m'acompanyaria en el camí.
Són quants anys li dius al teu entrenador?
Això crec que li vaig dir amb 8 o 9 anys. Jo vaig començar a patinar amb 7, jo crec que li diria amb 8 o 9. És una cosa que ara a la llarga a mi em sorprèn, perquè no trobes realment nens que tinguin com aquesta ambició o aquest somni o aquesta passió, no? És molt difícil i veus molt pocs nens que realment vegis que els agrada el món de l'esport. I això, el meu entrenador em va dir que ell m'acompanyaria, però que seria un camí dur, i així ha estat. Ha sigut dur, però la veritat és que ha sigut molt gratificant.
Tens, amb 16 anys decideixo que plego d'estudiar. De fet, te'n vas de casa amb 16 o amb 17? O...
Amb 16 anys.
Amb 16 anys te'n vas de casa.
Sí, amb 16 anys el meu entrenador li va sortir una oportunitat, no, de... pues d'un altre club on vam considerar, bueno, ell va considerar que tindria pues millors oportunitats, no, com a entrenador. Evidentment era qui m'havia entrenat sempre, tota la meva confiança estava en ell, i jo vaig decidir que jo també marxava allà i que també podia ser positiu per mi, perquè al final fins aquell moment jo havia fet una vida normal, no? Anava a l'institut, anava a l'escola i per les tardes entrenava. Sí que és veritat que pues, entrenava pues, de dilluns a dissabte, inclús els diumenges, però en aquell moment va ser com el moment en el que em vaig començar a dedicar de manera professional, no? De dir, entreno pel matí, entreno per la tarda, estem tot el dia com concentrats en l'esport.
I això a casa? Com es rep? Perquè sempre allò, quan un deixa els estudis amb 16 anys, suposo que hi ha un punt de dir, ai Pau, a veure si ens la fotrem, o no, eh? O ara em diràs, no, a casa es va acceptar de primeres.
Bueno, crec que tot és un procés, no? Jo no era una persona que estigués 100% centrada en els estudis i de cop un dia arribés a casa meva i digués, mira, que ho deixo tot.
Ja ho veien a venir, vols dir,
clar,
no?
Al final, sabien que la meva prioritat des de feia anys era el patinatge, i jo quan arribava a l'estiu marxava a casa del meu entrenador per entrenar. Si al final havia de marxar una competició i havia de marxar tota la setmana, doncs marxava tota la setmana. I era una cosa que, bueno, que ells també venien d'un procés, no?, amb mi. I la veritat és que en el meu cas, sí, pues com tots els pares, no? Pensa-t'ho bé, que amb el que vulguis fer, no sé què, però no, em van recolzar, la veritat, i van dir que si era el que jo volia fer, doncs que endavant.
Hi ha alguna intenció ara amb aquesta retirada de recuperar en algun sentit estudis pendents o no, Pau?
Sí, he anat fent coses de mentres també, perquè em vaig treure els títols d'entrenador i això, però sí, la veritat és que ara que tindré més temps, la meva idea és tornar a estudiar. De fet, una de les coses que el que vam decidir va ser perquè sabíem que les carreres esportives individuals, almenys en aquest esport, són curtes, no? No sabíem exactament una data, però sabíem que és una línia entre els 22 i els 26, 27 com a molt. I jo vaig considerar que després per estudiar pues, un té tota la vida, no? I en el meu cas, per fer el meu esport i per fer el que jo volia fer, doncs no tenia tant de temps.
Parles del teu entrenador, que és l'Òscar Molins, no? Però quanta gent forma part de l'entramat tècnic, diríem, o de la gent que t'envolta per acabar guanyant aquestes medalles al Mundial?
Moltíssima gent. Com a equip tècnic, tinc l'Òscar, també tinc el Manel Villarroya, no?, que era durant aquests tres últims anys, durant aquesta etapa sènior, també m'ha acompanyat juntament amb l'Òscar, el meu coreògraf, l'Andrea Bassi, que és un coreògraf italià que és dels millors del món. Després tenia la meva professora de dansa, el meu preparador físic, tenia la meva nutricionista, tenia, bueno, tot un equip tècnic, no?, que cadascú ficant la seva part fa que pugui sortir com aquest general que s'ha de veure reflexat al final.
Parles, dius, ara els nens potser no tenen aquest punt d'ambició que tenia jo, que amb 9 anys li dic al meu entrenador, jo vull ser campió del món. I el grau de sacrifici que tu has tingut, no?, de dedicació, d'hores, de vinga, som-hi, de persistència, això que tu entrenes canalla, veus que també ho estem perdent una mica o no, Pau?
Sí, ho estem... Crec que sí, que és més difícil, no? Avui en dia tu els hi dius... I segurament no només per part dels nens, sinó dels propis pares. Molts pares m'he trobat que si fico un entreno un diumenge, per exemple, no venen o... Bueno, entrenar un diumenge sembla una cosa...
Que tenim costellada, home,
sí,
no?
Sí, exacte. Però, bueno, al final crec que qui vol... acaba trobant, no?, com aquesta passió, i acaba apareixent gent que vol formar part d'aquest esport i vol viure el que és l'alt rendiment i el que és aquest esport en la seva màxima esplendor, i al final això és el que et motiva, no?, i el que et mou a dedicar-li la vida.
Perquè un dia normal d'entrenament teu, allò quan estàs a ple rendiment, com seria?
Doncs la meva jornada consistia en entre unes 6 hores d'entrenament. Normalment fèiem dos entrenos de tècnica de programes al dia, després fèiem entrenos també de coreografia, entrenos de flexibilitat, entrenos de preparació física. Més o menys era entre les 9 del matí i acabàvem com a les 5 o les 6 de la tarda, i llavors a partir d'allà doncs començava la meva jornada com a entrenador, no? Que tampoc, quan ens estàvem preparant per un campionat important, doncs com el Mundial o alguna cosa així, sí que és veritat que ho reduïa una mica en aquest aspecte, però sempre intentava seguir com en actiu, no?
Clar, és entrenament i després també una dedicació al cos, diríem, no? De cuidar-lo, d'alimentar-se bé, d'hores de son, no? Vull dir que és pensar gairebé tot el dia en que tu vols ser campió del món i que, per tant, no et pots torçar gaire d'una línia recta, no?
Evidentment, les hores que jo estava a pista, potser de 9 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a diumenge, però el que és la mentalitat, no? I les hores de descans, la nutrició, el que menges, tot això era superimportant. I al final, quan tu estàs a prop d'un mundial o estàs a prop d'un campionat d'Europa o d'un campionat d'Espanya, l'únic en el que penses és en aquell campionat. En aquell moment, almenys en el meu cas, no existeix una altra cosa en el teu cap que no sigui, no, a arribar allà i competir.
Per tant, tinc la sensació, escoltant-te, que no tens la sensació que hagis hagut de renunciar a moltes coses per ser campió del món, sinó que ha estat una elecció que tu has fet. O sigui, que penses de dir, hosti, clar, és que m'he perdut això altre.
No, jo no crec que evidentment que m'he perdut coses, però també he guanyat moltes altres, no? No he fet la vida normal d'un noi ni de 16, ni de 17, ni de 18 anys, però és que la gent normal crec que tampoc és la gent que guanya campionats del món ni guanya campionats d'Europa. I al final jo era el que vaig escollir i estic molt content, i en el meu cas m'ho ha recompensat tot, evidentment. Però crec que, tot i que no hagués aconseguit aquests títols, també hagués valgut la pena, perquè el que jo he après, el que he viscut, el que he pogut, la manera en la que he pogut viure l'esport, per mi ha sigut el més important, no?, del que jo m'emporto de tots aquests anys.
Qui era Gabriele Chirini, Pau?
Gabriele Chirini era un entrenador italià molt reconegut i era un entrenador al que jo admirava molt, la veritat. Era, bueno, va ser un referent, no?, en aquesta manera d'entrenar. Va ser, crec, diria que un pioner en una manera de tenir patinadors, en una manera de fer patinatge.
Perquè tu, com comences? És a dir, tu veus algú de la classe que patinava i t'hi apuntes, els teus pares decideixen apuntar-t'hi, per què comences a patinar, tu, Pau?
Jo vaig començar a patinar de casualitat. Estava allà al pavelló municipal de Parets, i res, va ser un dia que vaig veure a unes noies patinar allà, crec que estaven preparant el festival o alguna cosa així, i em va cridar molt l'atenció. Va ser una sensació que no sabria explicar, no? Va ser com un amor a primera vista, un algo que em va cridar l'atenció, i vaig dir, uau, jo això és que ho necessito provar. A més, és un record que tinc com molt present, no? Que tinc com la sensació que hi ha encara, hem passat anys, però la tinc com molt, molt viva encara.
No tenies patins, o sí?
No, evidentment, no tenia res, no tenia patins, ningú a la meva família havia patinat, com a molt m'havia ficat uns patins de línia alguna vegada, però no tenia ni idea de res.
I arribes a casa i dius, jo vull fer això, jo vull patinar, vull uns patins i provar-ho, o com va?
Sí, jo vaig arribar a casa, li vaig dir als meus pares que volia patinar i que havia vist allà al pavelló que feien patinatge i que volia anar. I res, pues els meus pares em van dir, bueno, pues si vols patinar, pues anem. I em vaig anar a apuntar, però això ho he explicat alguna vegada, que al Club Patí Parets, que és on jo vaig començar, hi havia molta llista d'espera en aquell moment.
Ostres.
I a més era el club on estava l'Òscar també. I hi havia molta llista d'espera, i clar, jo era un nen i jo el que volia era patinar, m'era igual si aquí o allà. I jo cada dia al sortir de classe li preguntava a la meva mare, però han trucat ja, podem anar, i ella sempre em deia, no, no, encara no, però segur que truquen d'aquí poc. Total, que al final crec que va passar com un mes i mig o alguna cosa així, i ma mare em va dir, si aquesta setmana no em truquen, anem a preguntar a un altre club, et puc portar pues, a Lliçà o Mollet, que eren els pobles doncs, del costat, no? I jo vaig dir pues, que clar, perquè jo el que volia era patinar. I justament aquell dia ens van trucar que podíem anar, no? I sempre ho dic perquè em sembla com una casualitat molt gran que ens truquessin justament quan anàvem a provar pues, a un altre lloc i que aquell dia anés a Parets i allà em trobés amb l'Òscar, no? Ja des del primer moment.
I des del primer dia que et poses els patins, tu veus que allò, hosti, que et sents diferent, que et sents especial?
Sí, des del primer cop que em vaig ficar els patins, que és que a més també ho recordo molt, molt com si fos ahir, vaja. Ho recordo, em vaig sentir super, super especial, em vaig sentir super bé, una sensació com de dir, uau, és que no me'ls vull treure, no, els patins. Recordo que es va acabar, pues, no sé si era una hora i mitja d'entrenament d'aquest extraescolar, i m'anava a casa imitant com el que havia fet el patinatge, no? Me'n recordo que vaig estar potser pues, 4 o 5 dies imitant tot el que havia fet aquell dia a patinatge i em va encantar i bueno, des de llavors jo li demanava a mi mare, no sé si potser entrenava un o dos dies a la setmana, i li demanava a mi mare que em portés al carrer a patinar el dissabte, el diumenge. Jo volia patinar a tot arreu.
I l'Òscar, que segur que n'heu parlat això amb el pas dels anys, també els primers dies ja va veure que aquí tenia un element especial amb tu, Pau, o no?
Bueno, jo crec que el que ell va veure realment no va ser un talent físic, no? Perquè això és veritat que ho hem parlat i bueno, jo també ho he vist ja amb els anys. No era una persona habilidosa físicament. Crec que el que va veure en mi potser va ser pues això, no? Un nen molt apassionat d'aquest esport i que li agradava i que no m'importava estar hores i hores i hores entrenant, perquè a més no m'ho prenia ni com un entrenament. Per mi era com algo que m'agradava fer. I de fet, bueno, jo també crec que en part jo vaig tenir sort també, perquè no només a mi m'agradava fer hores, sinó vaig trobar a l'Òscar que va voler compartir totes aquestes hores amb mi, no? Que a ell tampoc li importava passar-se un diumenge sencer a la pista. Llavors crec que d'allà va ser on es va fer pues, aquesta suma que va fer que al final anéssim aconseguint cada cop més reptes.
El patinatge artístic continua sent en un percentatge molt alt un esport femení, o això està canviant una mica, Pau?
Crec que està canviant, sobretot dintre del món del patinatge, no? Cada cop hi ha més nois, però sí que és veritat que encara segueix sent un esport majoritàriament femení, no sé si per prejudicis o per què és, però crec que també que si més nois s'animen a provar-ho, els agradarà, perquè de veritat que és un esport també on hi ha un munt de coses per fer. Ara mateix, per exemple, al club on entrenava jo i on ara treballo, a Cunit, crec que si de 100 patinadors, potser hi ha 10 o 12 nois, o sigui, estarien parlant encara d'un percentatge baix.
De fet, el club de Cunit, l'artístic Skating Cunit, el creeu vosaltres, no, Pau? El fundeu vosaltres amb l'Òscar i amb més gent?
Sí, nosaltres quan vam sortir a Reus, no?, vam decidir que la millor opció i la millor cosa per seguir transmetent doncs, com aquesta cultura, no?, de l'esport i aquesta cultura del patinatge era obrir-nos un club on nosaltres poguéssim una mica decidir i fer com creiem que era la millor opció.
Això és molt xulo, Pau, perquè dius, a veure, aquí sí ho fan així, aquí ho fan així, però jo ho faria així, doncs tu creem un club, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, perquè hem d'anar aquí o allà, creem-lo nosaltres i fem-lo a mida, no?
Sí, va ser una mica així. Al final, una mica cansats, vam dir, pues mira, al final ens obrim un club i ho fem a la nostra manera, que sabem pues, que pot funcionar. I ja està, vam obrir el club i ens va costar trobar una sede, però res, després quan vam arribar a Cunit, la veritat és que vam tenir molta sort, perquè és un lloc on ens donen facilitats, tenim hores de pista, que és molt important això, no? Que veus molts clubs que es queixen de, que no tenen hores de pista, que no els deixen al pavelló. Nosaltres vam tenir sort de que vam trobar un lloc on realment van apostar, no, pel patinatge.
Va dir Risto Mejide que la teva actuació no l'emocionava quan vas anar a Got Talent el 2021. Què li dius des d'aquest micròfon a Risto Mejide en 3 medalles d'or de campió del món penjades al coll, Pau?
Jo li diria que vingui a veure un campionat de patinatge, que vingui a veure una final d'un campionat d'Espanya, un campionat de Catalunya, o si vol venir a veure una final d'un mundial, i que si realment no s'emociona és que alguna cosa li passa, eh? Però no, el convidaria que vingués a veure un campionat i si vol em puc sentar amb ell i li explico una mica com funciona.
Per què vas anar a Got Talent, Pau?
És una història una mica així. Acabam de sortir de la pandèmia, crec, va ser el 2020, sí, quan vaig anar a gravar-ho. A mi em van trucar de la productora, no, de Got Talent. Va ser una oportunitat que se'm va oferir i la veritat és que, bueno, vaig decidir anar perquè al final era, pues, una experiència més, no, que podia tenir. I, bueno, com a experiència, doncs, positiva, va estar bé i ja està.
Una experiència més, no?
Sí,
de dir, també de veure com es grava, no? Un espectacle d'aquests televisiu i ja està. I en Risto el convidem a anar un dia a veure un campionat, sigui d'Espanya, del món, o de Catalunya, del que sigui, de patinatge artístic, que segur que s'ho passarà molt bé. Què tens ganes de fer ara que la disciplina d'entrenament diari no et permetia? Allò que dius, ara em puc regalar això. O què t'has regalat ja en aquests últims dies?
Doncs és el que parlàvem, no? Tinc ganes de una mica de coses senzilles, d'estudiar, tinc ganes d'aixecar-me pel matí i sortir a la Rambla de Vilanova a prendre'm un cafè al sol, tranquil. No, ara mateix és com el que vull, no? Un temps de tranquil·litat, un temps de pau, un temps de dir, de trobar una mica, no, el que toca ara a la vida, tot i que segueixi molt ocupat, però sí, ara crec que necessito un temps d'una mica de calma.
Però, per exemple, demà al matí et poses despertador o no? Et poses despertador, dius, bueno, ja m'aixecaré, quan sigui ja m'aixecaré.
No, demà al matí em fico despertador perquè tinc feina que fer dels clubs i amb els patinadors, o sigui que, bueno, en algun moment suposo que trobaré aquest temps per anar a fer un cafè.
Segur que sí, allà, home, a la Rambla de Vilanova a més sí, està molt bé, allà assegut fent un cafè, sí, o una horxata, sí, quan és època també d'horxata. Pau, gràcies, ha estat un plaer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a RAC1, enhorabona per aquesta carrera, que em fa pinta a mi que no s'acaba aquí, que s'acaba aquí a nivell individual, però que et continuarem veient d'alguna manera o altra patinant, perquè com dius tu, amb 22 anys encara un és jove i encara pots fer brillar més el teu esport. Un plaer, moltíssimes gràcies, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Està quedant protagonista en aquests primers 4 mesos de Superesports amb la narració d'uns quants partits del Mundial amb els grans Francesc Gómez i Cugat Comas. Evidentment, també la final, que va acabar amb victòria de Sud-àfrica contra Nova Zelanda. A la nostra final també va tenir protagonisme la selecció francesa gràcies a la polifònica de Porreig, a qui vam visitar amb l'Oriol Jové perquè ens cantessin la Marsellesa.
Ha arribat el moment, algun moment boig d'aquestes transmissions vam dir, saps què, doncs li plantejarem a la polifònica de Porreig a veure si ens vol cantar la Marsellesa el dia de la final, arribi o no arribi la selecció francesa, que aquí també era el punt encara més surrealista de dir, perquè collons hem de cantar la Marsellesa, en perdó, si no hi ha la selecció francesa jugant la final. Vam contactar amb ells i la gran polifònica de Porreig va dir, doncs vinga, va, som-hi. Estem a pocs minuts, per tant, de la final i esperem ara ja amb delit que la polifònica de Porreig interpreti la Marsellesa. Hem enviat el nostre millor home cap allà, l'Oriol Jové, cap a Porreig, amb el suport tècnic del Xavi Cupido. Hola, Oriol, ja instal·lat a Porreig, bona nit.
Bona nit, Puig. Doncs sí, som aquí al local d'aquest grup coral, que és un dels que té més identitat en el panorama coralístic català i que va rebre aquest encàrrec de la Superesports, interpretar la Marsellesa el dia de la final del Mundial de Rugby. Soc al costat del seu director, del director de la Polifònica de Porreig, l'Emmanuel Niubó. Hola, Emmanuel, bona nit.
Hola, bona nit.
Què vau pensar quan us vam encarregar això, fer la Marsellesa, venir-vos a veure un dia per escoltar-vos cantar l'himne francès?
Què vam pensar? Home, d'entrada, com que ens havia arribat que era un programa d'esports, ens vam quedar una mica descol·locats, la veritat. Però, vaja, en si, per què no? Vull dir, és cantar, al cap i a la fi, no?
El que Puig nosaltres no sabíem és que, atenció, l'Emmanuel, el director de la Polifònica, és nascut a França.
Sí, és així, és nascut i criat, sí.
Clar. I que tu la Marsellesa, vaja, te la saps lletra a lletra, pràcticament.
No et pensis, perquè... Bueno, sí, me la sé perquè l'havia cantat de nen, quan cantava jo, però no, tampoc ens l'ensenyen. No, no és als Estats Units, vull dir, no ens l'ensenyen a l'escola. Almenys no ho feien. Em sembla que ara poder... Amb aquesta... Amb les últimes coses que estan passant, potser sí que ho fan, però a nosaltres no. El que passa que te la saps perquè, no? Ambiental, no? Diguem-ne.
Dirigir-la no l'havies dirigit mai?
Crec que no.
Quants coristes sou a la Polifònica?
Uns 40.
I entenc que a banda de tu no n'hi ha cap que tingui cap vincle amb França, ni res que se li assembli.
Bueno, ara et dic un secret. Dins del cor hi ha el meu pare, per tant, algun vincle amb França sí que hi ha.
O sigui, podem dir que, si més no, hi va haver una persona que no se't va revelar quan vas dir anem a fer l'himne de França.
Exacte, n'hi va haver una que no va dir oh, no, francesos, no, quin horror.
Perquè tu el rugby què?
Uf, jo és que els esports en general vaig molt peix, ho he de dir. Vull dir, no, ni rugby ni futbol, no, no em sap greu dir-ho, però no, no és el meu.
Una llàstima que França no sigui a la final, en tot cas serà la manera que amb aquesta Marsellesa hi tingui presència d'alguna manera. Doncs què, som-hi?
Som-hi, per nosaltres sí.
Doncs vinga, Puig, Francesc Cugat i companyia, amb tots vosaltres, la Marsellesa des de Porreig i a càrrec de la Polifònica.
Ai, 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 Cugat, estàs preparat o no?
Estic erecte.
Per favor, per favor, per favor, home, que estem davant d'un moment solemne. Doncs vinga, ha arribat el moment, com vulgueu, Polifònica de Porreig, endavant. Espectacular, eh? Pell de gallina. I mira que a mi França tampoc, Cugat, no és que em digui res.
Acabem de guanyar el Mundial 2027 d'Austràlia. Però està fet, això.
Mare meva, és magnífic això, Oriol, eh? Quina interpretació espectacular, majestuosa, de la Polifònica de Porreig, sensacional, eh?
Magnífic document, escolta, podrien haver estat perfectament sobre la gespa de Saint-Denis, de l'estat de France, perquè això ha sonat molt i molt bé, i escolta, jo soc jugador de la selecció francesa i ara mateix m'ho porto tot per davant. Mira, tinc per aquí la Maria Rosa, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
La Maria Rosa Riera, que si no m'equivoco és una de les fundadores de la Polifònica.
Sí, 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 l'any 68.
Déu-n'hi-do, ha plogut, eh?
Sí.
És la primera vegada que canteu un himne?
No. Concretament la Marsellesa l'havíem cantada que vam anar a Grenoble amb l'associació Adifolk, que sempre fa aplecs a Europa, i vam anar, no recordo exacte quin any, i ara més enllà del 2000, i vam cantar-la a Grenoble.
Déu-n'hi-do, així ja potser alguns encara se'n recordaven, alguns d'aquí.
Són poquets, crec.
Hi ha algun altre himne, a part del francès, que hagueu fet?
Doncs els segadors, moltíssimes vegades, i l'himne del Barça.
L'himne del Barça?
I tant, l'himne del Barça sí, l'hem cantat al camp del Barça i vam ser a l'estrena de l'himne del Barça també, quan el Barça va fer 75 anys que es va crear aquest himne nou, doncs nosaltres, junt amb tota una sèrie de corals de Catalunya, no sé, moltíssima gent, més de 100, la Federació d'Entitats Corals, que llavors em sembla que encara era, encara no se'n deia així, doncs vam estrenar l'himne del Barça.
I què és millor, cantar al Camp Nou o aquí per, en directe per RAC1?
Tot és bo. Per RAC1 doncs, ens ha agradat molt de fer-ho, contem que també ho sentirà molta gent, però esclar, en directe allà al Barça, al Camp del Barça, és una altra emoció.
En tot cas, avui heu jugat a casa. La ràdio se'ns hagués quedat petita. Hauríem de fer obres també com el Camp Nou perquè hi cabessin tots els membres de la Polifònica. Doncs, escolta'm, Maria Rosa, moltes gràcies per rebre'ns, a tu, a l'Emmanuel, a tots els membres de la Coral, que en sou ben bé una trentena, i que teniu doncs, un tresor a la veu. Gràcies per participar també d'aquesta retransmissió.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Molt contenta de fer-ho.
Gràcies a tots, eh?
Gràcies.
Perquè escolta'm una cosa, Maria Rosa, tu el rugbi...
Doncs no massa. El futbol, encara una mica, perquè el meu pare m'hi portava de petita. El bàsquet, perquè els meus germans hi havien jugat. Però el rugbi, no tinc tradició de rugbi.
Ja ho veus, Puig, me n'hauré d'anar jo sola per la final aquí a Porreig. I ara demanaré que em diguin algun lloc per anar-hi, escoltant-vos a vosaltres. Però aquí el rugbi no. Cantar en saben molt, però
ja
el rugbi no el treuen.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravani, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a la xarxa de concessionaris oficials Ford de Catalunya volem ser al teu costat. Xarxa Ford de Catalunya. Conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu els sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC1. Tots som 1.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis som de vidre congelat.
Encara abans d'arribar al final d'aquest superesports especial, bon moment per recuperar un cop acabada l'última gran clàssica de la temporada, les notes del professor Pau Mitjans a la temporada ciclista 2023. Avui s'ha disputat l'última clàssica, gran clàssica de la temporada ciclista, l'últim dels 5 monuments, i per això hem convocat el professor Mitjans per posar notes al que ha estat d'aquesta temporada 2023 en el món del ciclisme. Hola, Pau Mitjans, bona tarda, bona nit.
Hola, Xavi Puig, bona tarda.
Abans de posar-te la bata de professor i de posar notes al que ha estat la temporada, comencem pel que s'ha acabat avui, que és aquest cinquè monument, el Giro de Llombardia, i Pogacar, que ha sumat la tercera victòria consecutiva a Llombardia amb una altra nova exhibició de l'eslovè, Pau.
La veritat és que sí, després del Tour ens vam quedar amb aquell regust agredolç, no?, de l'eslovè, de Pogacar, segon, tot i que havia fet una autèntica temporada amb majúscules, una molt bona temporada, i l'ha tancat amb aquell llacet a Llombardia, que crec que és una de les seves proves de referència. N'ha guanyat tres. De fet, les últimes tres que ha competit les ha guanyat, i amb això som al segon monument de la temporada després de Flandes, i per tant posa fi a una temporada molt i molt bona, perquè vaja, sí que és cert que no ha guanyat el Tour, però com després veurem, ha fet uns resultats increïbles.
S'acaben els monuments amb aquesta nova victòria, com deia el Pau, segon monument de la temporada per Tadej Pogacar, que va sumant victòries una darrere l'altra, també en aquest 2023, encara que en el Tour doncs no pogués aconseguir aquesta victòria, que continua perseguint Vingegaard, li ha fotut l'aigua a casa en els dos últims Tours de França. Hem revisat, o ha revisat el professor Pau Mitjans, l'actuació del Big Six, per dir-ho d'alguna manera, Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel, Roglic i Van Aert, però també d'altres aspectes de l'actualitat ciclista d'aquest últim 2023 per posar-li nota. Què vols, començar catejant o començar posant els 10, Pau?
Això com vulgueu vosaltres. Vull dir, m'està bé tot, eh? M'està bé començar de menys a més, si voleu, i així acabem posant unes bones notes i amb un bon regust.
Va, doncs vinga, anem primer als suspensos. Dic ara a les notes avui dia costa de posar la paraula suspens, allò de no assoliment dels objectius, no? O un procés d'assoliment, per dir-ho d'alguna manera. Però anem a, sí. A qui suspendries? Nosaltres som clàssics. A qui suspendries, Pau, en aquesta temporada?
A veure, jo posaria un no assoliment dels objectius a Enric Mas, perquè, ostres, sí que és cert que és un corredor que crec que té molt potencial, que és un bon corredor, però no ha estat la seva temporada, ha fet una temporada molt pobra. Ell mateix ho ha reconegut, de fet avui ha penjat a les seves xarxes socials un tuit on deia doncs això, no? Que ha estat una temporada difícil i que no s'han assolit els objectius que buscaven, però és cert que és el primer pas, no? Per capgirar la situació, fer aquesta autocrítica. Va caure en la primera etapa del Tour de França, la Vuelta va fer sisè, el millor resultat d'aquest any és un segon lloc en una etapa de la Vuelta a Andalusia, i per tant crec que Enric Mas ha de canviar objectius, ha de replantejar també les expectatives, perquè realment ja vam veure en el seu dia el Quick Step i en algunes actuacions amb el Movistar que és un bon corredor.
Artur Mas, anava a dir jo, perdó, Enric Mas, és que l'he sentit aquesta setmana en Villarejo i m'ha quedat aquí clavat. Artur Mas, si algú vol suspendre, és el seu problema. Nosaltres aquí suspenem i necessita millorar és Enric Mas. Qui més necessita millorar després d'aquest any? Pau.
Doncs suspendria un gest, sobretot el gest de Jasper Philipsen, l'esprinter de l'Alpecin, que és capaç del millor i del pitjor, i va fer un gest molt lleig al Tour perquè va bloquejar una arrencada d'un altre corredor, el va intimidar, el va increpar, i per tant també suspendria aquest gest, sobretot l'aspecte menys esportiu de Jasper Philipsen, i també suspendria una altra situació que ens hem trobat en aquest final de temporada, que és aquest culebró entre el Jumbo-Visma i el Soudal Quick Step.
Això està descartat del tot, no? Aquesta possible fusió, Pau?
Sí, de fet ara es descarta des de mitjans neerlandesos, ho han descartat del tot, va ser un mitjà neerlandès el que ho va avançar, Villier Flits, i després es van embolicar en la troca, també aquí hem de fer autocrítica a vegades als periodistes, no? Que bé, hi ha informacions que fins que no estiguin lligades, doncs s'han de veure com es tracten. També havia d'entrar Amazon a patrocinar el Jumbo-Visma i sembla que ha caigut tot, per tant a priori tota aquesta situació que s'han anat una mica de les mans i que no estem acostumats al ciclisme, que aquest tipus de colabrots passin, doncs també ho suspendria.
Va, anem a notes més positives, sense arribar encara a les millors, però aquí aprovem, potser n'esperàvem més, però aquí acabem aprovant en aquest 2020.
Doncs mira, hi ha dos aprovats, els definiria de forma diferent. Un és a Wout Van Aert, perquè no sé si definir-lo com l'etern segon, perquè aquest nom o aquest sobrenom ja el té Raymond Poulidor, que precisament és l'avi de Van der Poel, el gran rival de Van Aert, però sí que crec que Van Aert s'ha de replantejar, si més no, la temporada i ser molt més eficaç, perquè és un tros de corredor, l'incloem en aquest Big Six, segurament és el més polivalent del pilot, però crec que ha de prioritzar, ha de centrar-se o bé en clàssiques o bé seguint el Tour com a gran gregari, però les dues coses crec que no ho pot seguir fent, perquè aquesta temporada només, entre totes les cometes, ha sumat 5 victòries, però és que la més destacada és a la E3, que és una clàssica menor, i per tant crec que amb el potencial que té s'ho ha de replantejar.
Qui més aprovem?
Juan Ayuso. Juan Ayuso l'aprovaríem, deia que era un altre tipus d'aprovat, és un aprovat amb asterisc perquè ha estat lesionat pràcticament tota la temporada, ha tingut una temporada complicada per la lesió en un nervi de la cama, a la zona del tendó d'Aquiles, i sí que n'esperàvem més de Juan Ayuso, té un gran potencial, però és veritat que aquesta lesió l'ha afectat, per tant, l'aprovem, però seria un aprovat d'aquells que seria un 6,5, un B alt, no?, que posaríem a les notes i que, per tant, el potencial de Juan Ayuso és immens i esperem que la temporada que ve doncs, pugui trobar-se bé del tot per demostrar-nos del que és capaç.
Anem a apropar-nos a l'excel·lència abans, però arribem al notable, que tampoc avui dia no sé si gaires notables hi ha a les notes, però qui s'apropa a l'excel·lent encara sense arribar-hi, però la temporada la podem qualificar de notable, Pau?
Doncs vinga, va, anem de notable a la notable baix, podríem dir-ho d'alguna manera. Un notable li donaria Primo Roglic. He tingut dubtes d'on situar-lo perquè, ostres, ha estat una temporada molt bona, pràcticament d'excel·lent, però bé, aquest tercer lloc a la Vuelta, aquest final de temporada, i sí que és cert que, ostres, situar-lo a l'excel·lent amb tots els ciclistes que té per davant, doncs se'n feia més complicat. Un Primo Roglic que ha fitxat pel Bora, crec que és un dels millors equips per l'Eslovè, i per tant el situaria en aquest notable alt, pràcticament excel·lent, perquè ha guanyat pràcticament tot el que ha competit, però sí que li ha faltat aquest punt de potser guanyar aquesta Vuelta. També situaria Remco Evenepoel. És cert que ha fet un pas endavant, però els dos grans objectius de la temporada doncs, no li han acabat de sortir bé, com és el Giro d'Itàlia, que va haver de retirar-se per Covid, i la Vuelta, amb aquella gran punxa de l'Obisc. Li ha donat la volta, ha guanyat Lieja, ha guanyat el campionat del món de crono, però seria un notable, un 7 per Remco Evenepoel. I després, tres notes més a destacar, que serien Carlos Rodríguez i Pello Bilbao, sobretot per les seves grans actuacions al Tour de França, i Carlos Rodríguez per aquest pas endavant que ha fet i pel que ha demostrat. També a Marc Soler li donaria un notable, perquè podem dir que és un gregari de luxe, ja el podem definir així.
I tant, n'hem parlat molt de Sepp Kuss aquesta temporada, evidentment, i ara en parlarem, també, com a sí, un gran gregari, però és veritat que Marc Soler està sabent adoptar aquest rol de manera magnífica, eh?
I et diria que després de Sepp Kuss, Xavi, pocs gregaris més fiables que Marc Soler, si no que li preguntin a Pogacar, perquè, ostres, l'hem vist realment molt bé a Marc Soler. Ha fet aquest canvi de xip, aquest canvi de rol, crec que Machín se l'ha posat molt bé a la butxaca, i realment un Marc Soler que, si bé unes temporades se'l va qualificar, no?, com a líder d'un possible Movistar, doncs és un gregari de 10. I també destacaria la retirada de Van Vleuten, de la ciclista del Movistar, perquè la temporada excel·lent la va fer l'any passat guanyant les tres grans, però crec que guanyant Giro i Vuelta i retirant-se com s'ha retirat, doncs mereix un notable i mereix destacar-la en aquestes notes de la temporada.
I tant que sí, i arribem ara sí a l'excel·lent. És generós perquè n'hi ha uns quants d'excel·lents. El Pau és un home que sí, després en aquest sentit que no li costa posar excel·lents en les notes finals. Per quin excel·lent arrenquem, Pau?
A veure, clar, és que tenint els ciclistes que tenim, clar, en una altra època doncs no haguéssim posat tants excel·lents, però
potser hagués quedat desert, segons com fa algunes
sí,
èpoques,
sí,
a Pau.
Exacte, però ja que tenim una gran època i gaudim del ciclisme com l'estem gaudint, jo crec que l'excel·lent és Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. Crec que són els dos ciclistes per excel·lència que han fet una gran temporada. Tadej Pogacar, perquè crec que defineix a la perfecció el fet de que no guanya el Tour de França no l'esgrimeix de la temporada que ha fet, i de fet és que ha posat el llistó tan alt que ara qualsevol cosa que no sigui no guanyar-ho tot sembla insuficient, perquè és que ha guanyat Flandes, que és una carrera molt difícil de guanyar per un ciclista com ell, ha guanyat Lombardia, ha guanyat la Fletxa Valona, París-Nice, ha fet segon al Tour amb dues etapes, tercer al Mundial, i ja no és només el què, molts cops ho hem comentat, sinó el com guanya, no? I aquests intangibles que té, com és el carisma, com és sempre en l'atac, i tancar la temporada amb Lombardia, crec que mereix una excel·lent. Dèiem també Jonas Vingegaard, òbviament pel Tour, perquè et podrà agradar més o menys, però el que ha fet és excel·lent, ja només per aquella crono a Combluix crec que, ostres, ja defineix una temporada com excel·lent. I n'afegiríem tres més, que a veure si sabeu per on vaig, però n'afegiria tres.
Home, jo espero que el Berguedà hi sigui aquí, només faltaria que Cus no fos l'excel·lent aquesta temporada, Pau.
El Berguedà hi és, Sepp Kuss també li donaria un excel·lent per la victòria contra tot pronòstic a la Vuelta, i també és un excel·lent per com va saber gestionar la situació del Jumbo, perquè era una situació molt difícil i crec que la naturalitat amb què ho va portar tot, ostres, mereix aquesta nota, òbviament pel resultat esportiu i pel fet de fer Giro i Tour aquest any, guanyar amb el Jumbo, guanyar el triplet, doncs acabar amb aquesta Vuelta, mereix un excel·lent. També destacaria Mathieu van der Poel, perquè, ostres, ha estat campió del món en ruta, campió del món a ciclocross, ha guanyat Milà-San Remo i París-Roubaix, que crec que són les dues clàssiques, els dos monuments més difícils de guanyar, i per tant el situaria aquí també. I acabaria amb dos últims excel·lents, un més cap a una situació, que és la imatge de l'afició basca a l'inici del Tour de França. Crec que mereix posar-li un excel·lent a tots aquells aficionats que van sortir al carrer a veure passar els ciclistes, aquella marea taronja, i també a Mireia Benito i a Demi Vollering. Mireia Benito pel campionat d'Espanya contra el crono, amb una victòria contra tot pronòstic, i a Demi Vollering perquè ha estat la millor ciclista d'aquest 2023 amb l'Esdy Works.
Què us sembla? Quina, ens agradaria tenir un profe així al col·le quan estudiàvem. Tio, generós però just alhora. Que no regala tampoc notes perquè sí.
No.
La setmana que ve, anava a dir més, però la setmana que ve ja de ciclisme. Clar, ens queda alguna cosa abans que s'acabi l'any a nivell de ciclisme en ruta, de carretera, o no?
Queda molt poc, queda el Tour de Guangxi a la Xina, però realment podríem dir que està tot el peix venut, perquè bàsicament, ja et dic, del World Tour queden aquesta carrera Guangxi a la Xina, però són carreres menors, sí que sumen punts UCI, que això als equips doncs els hi va bé, i demà, per exemple, es disputa el Mundial de Gravel, que també s'ha posat molt de moda en aquests últims anys, el Mundial a la UCI, on hi tindrem a Wout van Aert, que és com el gran cap de cartell.
S'apunta tot, van Aert.
Sí, a veure si es treu l'espineta, no? I dir, va, vaig allà al Mundial de Gravel i ho guanyo. I també hi tindrem a Valverde, que aquest és un altre que s'apunta tot, que no sap estar a casa. Ja he dit, no?, que quan s'ha retirat diu, echaba de menos el irme de casa i estar per allà fent carreres, i, ostres, el tindrem allà sense pressió i gaudint del gravel, que és aquesta nova disciplina doncs, que molts dels exciclistes, per dir-li ex d'alguna manera, doncs ara s'han aficionat a això del gravel.
Professor Mitjans, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Superesports amb Xavi Puig.
I a les 9 hi arribarem a una altra cançó dedicada a un esportista, i amb això ens acomiadarem. Si arribàvem a les 8 amb cançó dedicada a Magic Johnson per part dels Red Hot Chili Peppers, ara tancarem programa amb Michael Jordan dels Fight for Fighting, cançó de l'any 2000. Que tingueu un bon Nadal i ens retrobem dissabte que ve.
My shirt, my hat, my books, my trip to the zoo, my couch, remote, a large coke, yeah, I'll get on my knees. Oh God, if I could, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would get to be you. My job, my car, my cash, my house on the hill, my piano, I burn to ashes, yeah, I get on my knees. My God, if I could, I would give anything, I would give anything, I would give anything.
notícies. Bàrbara Padilla.